Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 11 minuts, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres i avui us explicarem una nova història de Sant Cugat. Una història que segur que plega moltes altres històries en el seu interior. Com de costum ens acompanya el Jaume Espina. Jaume, benvingut.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. I avui ens anem al bell mig de la Serra de Collserola, allà a tocar de Sant Medí,
sí.
No?
Ens n'anem en una masia que, bueno, en aquest moment és un restaurant, però que manté el nom i l'estructura en certs llocs. Una masia que es diu Can Jané i que, bueno, hi ha documentació que explica que als anys 1500 ja existia, no? I avui tenim aquí a la Maria i en el Gavino, que són les dues generacions més grans que hi ha, perquè hi ha dues generacions més, el seu fill i la seva neta, amb la qual en aquest moment, vull dir, hi ha quatre generacions convisquent a la masia, la qual cosa, doncs, té la seva gràcia, no?
La Maria Coll, que és mare del Gavino Jané.
Exacte, són mare i fill. Mare i fill, els que tenim aquí davant. Llavors, a mi m'agradaria que expliquéssiu una miqueta com la Maria arribes a Can Jané, perquè en principi tu no ets Jané, sinó que ets Coll, no?
Coll.
I com arribes a Can Jané?
A Can Jané, doncs, al casar-me amb el meu cosí, que era de Can Jané. Jo vaig néixer a Sant Medí, al costat de l'ermita, i com vaig tenir 18 anys, me'n vaig anar a viure a Can Jané. A casar-me amb el meu cosí.
Perquè vosaltres veníeu de Barcelona, quan vau anar a fer de masovers, els pares van anar a fer de masovers...
El meu pare, quan es va casar, ja se'n va anar a viure a Sant Medí, de masover. Ell era del Pens, estava a casa de la seva germana, a Can Jané, de mosso, i llavors va anar a buscar la xicota, al Pens, la va portar, es van casar i va venir a viure a Sant Medí. Allà vam néixer un germà meu que va morir, jo i un altre germà, que és 6 anys més petit, i vam viure allà a Sant Medí. Jo fins als 18 anys i el meu germà pues, fins als 13 o 14 que van marxar d'allà a Sant Medí, els masovers.
I llavors et cases amb...
Amb l'Isidre Jané.
Com es deia? No?
Isidre Jané.
Isidre
Jané.
Que és... ell està a Can Jané perquè tota la família d'ells... O sigui, heu mantingut el nom de,
sí, el de Jané. Sí, el Jané és... els documents antics que posen que tenen 500 anys, posen que són els nous, però que els vells es van cremar en un incendi que hi va haver, una guerra, i els documents nous els fa uns frares que estaven en un convent a Sant Jeroni, que ara hi ha la gasolinera ara de la Rebassada. Allà sí. Hi ha el convent, i aquests documents que tenim nosaltres de 500 anys són subscrits allà, a Sant Convent aquest. I ja posa això, que són els nous perquè els vells no existeixen.
I després el que m'explicava, que el cadastre encara figura el gener com el mes, amb G, no amb J.
Sí, sí, nosaltres sempre l'hem vist així, ara amb alguns documents es veu, però no tots. Hi ha que diu gener com ho fem nosaltres, amb G, amb J, i hi ha altres que acaben amb X.
Sí. Sí, que hi ha moltes versions, no?, del nom.
Sí, bueno, és el que acostumava a passar en aquella època, no?, l'escrivà que escrivia, segons com ho entenia, ho posava d'una manera o ho posava d'una altra, no?
Deu ser això.
Què feu a Can Jané?
A Can Jané, quan jo vaig arribar, hi havia vaques. I vivien de les vaques, de la llet de les vaques, i del fruit de la terra, que també la mica de terra que teníem, el que sobrava, ens sobrava, doncs ho veníem. i llavors també criàvem els pollastres per Nadal, teníem unes, posàvem lloques, antigament es feia així, es posaven unes lloques, naixien els pollets, que naixien ara a la primavera, i es criaven i s'engreixaven i es mataven per Nadal, que era la, una collita per viure, una collita però, que veies l'any.
Però tot això, Maria, ho fèieu per vosaltres o ho fèieu per vendre? I
per vendre i per nosaltres. Per això ja dic, és un dels ingressos que hi havia a la casa per viure. Sí, després l'altre que... era la llet. La llet de les vaques, que la portaven a vendre a Barcelona. Que també el meu marit la portava a vendre amb el cavall, perquè amb la sogra havia anat amb carro, però ell portava el cavall unes sàrries, amb uns gerros, i anava repartint per les cases.
Sí,
és un altre ingrés que hi havia de la per viure a la casa.
I també vivíeu de la fusta, també, una mica?
Això de la fusta, abans, antigament, van dir que inclús vivien de la fusta, que en treguen uns cèntims. La besàvia que va anar a viure, la besàvia d'aquí, la besàvia del meu home, sí, devia ser la seva besàvia, deia, quan plovia, deia que queien duros. Mira, ara plou un duros.
Perquè era
perquè que... és el dia. Ara després ja es va perdre això. Llavors es vivia de la fusta, de la brossa, diguéssim, també de les rames que feien de vella per anar a portar els forns d'obra i forns de pa. Que estava molt sí, buscat també això, eh? Volia molts diners. I amb això, doncs, també, però això era... Jo ja no he viscut, això, ja. Jo, quan del meu temps ja
fa,
no...
O sigui, ja,
la havia,
fusta,
ja havia passat.
Ja fa molt de temps.
Però, vosaltres, sí, l'any 50 encara es va tallar allà. L'única vegada que he vist allà jo. Van tallar i van fer uns dinerons, també, sí, l'any 50.
I el Gavino està molt callat.
Sí.
Està escoltant la mare.
Sí. Si contesto jo, no pot dir res.
Bueno, doncs ara toca contestar a tu. Vosaltres, la masia està situada en un lloc que era molt proper a tots a dos camins de ferradura que hi havia, que anaven de Sant Cugat a Barcelona, i eren els utilitzats pels pagesos d'aquí per portar, bueno, cadascú portava el que tenia,
sí.
No? I tinc entès que vosaltres feu una mica de centre d'acollida.
Això expliquen, sí. Jo això no he viscut, però...
Això és
antic,
molt,
eh?
Molt antic, això.
Bueno, és igual, millor... Com
això,
és antic,
però
sí,
és que abans, antigament, es veu que allò era molt desert, perquè ara s'hi va... Potser no hi havia ni el camí de carro, tampoc. Perquè quan venien a buscar la fusta, la gavella i això, venien els carros d'aquí a Sant Cugat, que hi havia un oncle meu que hi venia... Que vivia aquí al carrer de la Plana Hospital, i venia amb el seu carro i agafava la gavella i la fusta i la portava cap a Barcelona. I passava per la Riera, i ara ja no s'hi pot passar. Sí, abans de passar allà amb el carro, potser no s'hi podia passar ni un carro.
Mira, amb els camins que portaven... O sigui, el carro el portaven en dues vegades. Carregaven el bosc mig carro i el portaven fins a la carretera. Descarregaven allà, tornaven al bosc a buscar mig carro més. I llavors, quan portaven un mig carroquet a la carretera, llavors l'acabàvem d'omplir amb el que havien deixat abans i anàvem fins a Barcelona.
Era quan...
Perquè hi havíem el camí.
El camí era...
Era complicat,
sí. Sí. Bueno,
pel que sembla.
La vida de Sant Cugat abans de la rebassada és complicada, perquè no té només això, camins de ferradura, que no...
Sí. I llavors diuen que la llenya valia molt d'aquí, es veu, perquè com que llavors, esclar, el transport era molt car, no és com ara, es feia amb carro. Llavors, esclar, això, al ser vora Barcelona, no havia tant de transport per forns, per la llenya, pels forns i tot això. Llavors, era més, o sigui, entrem més calés els d'aquí que els de més lluny, perquè hi havia menys transport.
Menys transport.
De totes maneres, el que deia el Jaume, que fèieu allò d'acollida, és perquè per allà hi devia passar, i coincidia, o no sé si dir-ho d'aquesta manera, que passava força gent, no? Hi hagués camí o no hi hagués camí, però per allà davant de Can Janer hi passaven.
Això fa molts anys ja, es veu. que, bueno, que sí, hi havia nans cipressos que volien dir que el que passés per allà caminant i se li fes fosc, pues, tenia acollida a Can Gener, que hi podia anar a dormir, a menjar i a dormir.
Però això ho explicava la besàvia del meu home, o sigui que això ja molt, és molt sí, més sí. antic que sí. nosaltres. Eh? Sí, la besàvia del meu home sí, explicava això, trobava... que allò, aquells cipressos eren perquè allà hi tenien acollida i dret a un plat de sopa.
Vés a saber si podem considerar això com l'origen de l'actual restaurant de Can Gener. No? Va ser una mica la llavor, potser.
No sé pas qui diria ni municipi en aquella època allà, no sé. A més, allà, antigament, això encara ho he conegut jo, els pagesos, si algú anava allà i li deia que volia un pollastre, li mataven i li feien i li donaven de menjar. I clar, li cobraven normalment. Però vull dir, és que tots els pagesos d'allà en l'entorn, el que coneixia jo, que eren tres masies, Can Gener, Can Magrola i Can Borrell, tot el que tenien. Si una persona anava allà i deia que et volia menjar, el que tenien li oferien per guanyar una pesseta, clar. Uh-huh. Però vull dir, tothom, si més o menys, guanyava un dineró amb això. Sempre hi havia un o altre que tenia ganes d'anar a menjar en una masia. Sempre. Això s'ha vist sempre.
I pel que sembla, problema per dormir tampoc no hi havia, perquè espai, segur...
També.
Bueno, més aviat, més aviat, més que llit, hi havia per dormir la pallissa.
Jo crec ja, que clar. Sí, no crec que s'hi ofereixin el llit. Perquè la meva sogra...
No s'espanti, estan fent una foto.
La meva sogra explicava que ella quan es va casar no sabia on dormien els mossos, perquè hi havia mossos a la casa, jo no sabia on dormien. I diu que dormien a la pallissa. Llavors, quan va passar de l'avi al seu marit, que ja ara més jove, ell va dir que qui estigués a casa seva menjaria i dormiria on dormia i menjava ell. Això el meu sogre. Però que abans, ella diu que no sabia on eren els mossos. Bueno, sabia que els tenia, però no sabia
on. No sabia on dormien.
Això mateix.
I també hi ha...
Però això tenien, sí que dic, suposo que els que replegaven també els havien portat la pallissa.
Hi ha una història així romàntica, perquè és de l'època de primers de segle, d'un Gener que va perdre molts diners, que era amic d'un marquès del... Era el propietari del laberinto d'Horta.
Que... No era el marquès dels Ferrats?
No ho sé. Jo la veritat és que no ho
conec. No ho sentit a dir?
Però sabeu alguna cosa d'aquesta història? Us
sí,
sona...
Sí, clar, que sí. Ell vivia a Horta, el besavi vivia a Horta, i era amic d'aquest marquès, que em sembla que és el Ferrats, sí. I que és l'amo del laberinto d'Horta, era l'amo, ell, d'aquell laberinto. I amb aquell anaven de caceria i anaven d'un fos. I es veu que amb
de
aquest,
festa, diu, anaven de festa.
Sí, amb aquest, doncs diu que es va arruïnar ell, anant a darrere així.
Però tinc entès que la vostra filla...
Però, sin embargo, la meva filla va agafar uns papers d'aquests documents que hi ha, que jo a vegades un he vist algun, però no, normalment no ens hi hem dedicat, perquè sempre hem tingut massa feina allà, aquella masia. No ens hem dedicat a llegir res. Doncs ella va llegir que havia deixat una fortuna. Ella sap la quantitat i me la va dir, però jo no la recordo. Però diu, en aquella època, allò, això que era una fortuna, el que va deixar aquest home amb aquests... Doncs, per tant, diu, no es va arruïnar tampoc tot amb jocs, ni amb pasteig. Es va arruïnar també perquè va deixar molts calés. Això els diu la meva filla. Però el meu sogre, que és era el fill del noi que va anar allà arruïnat, no, deia que era aquest, ho havia patejat tot, s'ho havia patejat tot. Clar que també pot ser que diguin, s'ho va patejant, fos amb joc o fos deixant-ho. Perquè també si els va deixar la família devien dir, coi, ens ha arruïnat aquest, que estava molt bé i ara...
Vosaltres em vau parlar de que la filla havia descobert, bueno, havia trobat documentació de que havia deixat diners amb un senyor d'Aragó i que va sortir malament al negoci i que, bueno...
Però que era una fortuna, segons la meva filla. Mm-hmm. Era una fortuna i no li van poder... Quan li anava malament no li van tornar. Li van donar unes finques d'allà, de l'Aragó, de Barbastro.
Perquè no eren...
No, que no volien res.
El meu avi explicava que quan es van casar van anar de viatges a noces allà. I el seu pare, o qui fos, no sé,
li
va dir que si es volia quedar allà aquelles finques... O sigui, ell allà amb aquelles finques podia viure, no volia treballar, només vigilant aquelles finques, i no li va agradar. I se'n va tornar cap a Can Gener perquè allà no li va agradar. La vida que portaven allà no li va agradar. Això explicava...
No és que les terres fossin ermes, sinó que ell no s'adaptaven.
Ell explicava precisament, o sigui, es veu que tenien allà un que
el procurador, que
vigilava
el
les terres o no sé què, i van quedar a les 10 del matí. I a les 10 del matí diu que encara el van haver d'anar a buscar a casa seva, que dormia, diu, és una altra vida que la d'aquí. Diu, no m'agradava.
Ell es llevava a les 5 del matí, ja ho van dir-ho, es llevava a les 5 del matí amb 12 anys i anava a portar la llet a Barcelona, a casa d'una a la plaça Orient, que ara és la regió d'Olet, i allà tenia una parada de llet i la tia li venia. I quan ell se'n tornava cap a Can Gener, diu que quan arribava a Sant Genís dels Agudells, tancaven els llums de Barcelona. Acostumat aquí a llevar-se allà a les 10, allò li va semblar que no.
Sí, que allò no.
No era el seu.
Que no, ell volia aixecant-se a les 5 del matí, no? Sí. I durant la Guerra Civil teniu... Can Gener es converteix quasi en... Bueno, com a tradició sembla, no? Molta gent que s'havia refugiat en allí...
Durant la guerra es veu que les dones estaven, les dones de la canalla, a Can Gener, i els homes estaven al bosc amagats en una cova. I durant la nit es veu que anaven a treballar alguna cosa allà al camp i durant el dia estaven amagats. I així anaven fent.
Però no només s'amagava la gent de Can Gener, sinó que també servia per algunes altres persones que aprofitaven, no?
És que estaven amagats allà.
Sí, no, però... Van venir... Sí, no, però no eren de Can Gener, no. Eren gent vinguda al millor de Barcelona.
Família i amics. Família.
I llavors les dones quedaven a la casa i la canalla, i els homes pues, s'amagaven per no anar a la guerra.
Ja, i tinc entès que el teu pare, el pare de la Maria, encara al principi de la guerra baixava a Barcelona a seguir portant llet i tal.
No, aquest xo era l'avi del meu fill, que ho sigui el meu sogre.
Val. I que quan trobava algú,
sí, bueno,
desgraciadament, que en aquella època...
Sí, hi havia el meu avi, que durant la guerra baixava la llet de Barcelona, llavors si es trobava, perquè hi havia hagut molts assassinats per allà al cas de la Rabassada, així, i llavors ell, quan baixava, pues els veia i deixava una senella allà, un pal, crec, amb un mocador o el que fos. I llavors, quan arribava a baix, que es trobava els que anaven a recollir els morts que pujaven, pues els deia, mira, n'hi ha tants, aquí i allà, quan sigui, n'hi ha tants. O no n'hi ha cap i no cal que pugeu perquè no n'hi ha cap. Això els deia els que anaven a recollir els morts.
Sí. Deixava un senyal.
Deixava un senyal, perquè... un pal amb un mocador o amb un... algo perquè es veiessin... Home, no deixava de ser una bona acció.
Sí, però com que llavors, esclar, es havia fer el camí a peu, potser els estupava posant aquella gent que trobava baix a Barcelona, els estupava una hora de pujar a peu.
Sí, sense cap necessitat.
No? Vull dir que no.
Però, i després ho va deixar de fer.
Sí, bueno, després ja, es veu que al final ja no hi va anar ell.
Es va veure obligat perquè ell això li, esclar, se li destornava l'estómac i es va posar mig malalta només de veure aquestes desgràcies. I també el sou, encara que aquests que estaven allà amagats, si quan estava sembrat sortien a llaurar la nit, sortien a recollir la sembra la nit. Però després hi va haver un moment que allà no es va poder sembrar, perquè estan amagats no es podia sembrar, podien sortir la nit a fer un algo, però no podien sembrar. Les animalons van quedar també que no tenien menjar, les persones igual. I les bèsties pues, van afluixar la llet. Les bèsties eren vives encara, vivien, menjaven per viure només, pobretes, per donar llet poqueta. Llavors anaven els dos fills grans, o sigui, els meus cunyats, els dos grans, amb un gerro a coll, perquè no hi havia més llet. I agafaven un gerro, cada un, i se n'anaven a peu, fins a la carretera de la Rabassada. I allà agafaven el tramvia i continuaven baixant la llet, la mica que hi havia, a repartir, que la gent es barallaven per aquella mica de llet que portaven.
I tinc entès que
el
teu sogre,
el meu sogre
anava a escola a Sant Cugat,
sí,
amb un mestre...
Que ell anomenava Don Pedro, que inclús quan la guerra també estava allà refugiat amb tota aquella colla que hi havia. Que no sé si estava a la cova, això ja no ho sé, perquè ell anomenava molt Don Pedro. Jo no sé si estava a la cova amagat o estava allà amb ells, això ja no ho ignoro. Perquè jo també era petit i després jo vivia a la Sant Madí llavors.
Tu apareixes a Can Janer quan et cases.
Sí.
Estem parlant de quin any, Maria?
52 em vaig casar jo.
O sigui, ja superada la guerra.
Sí,
llavors...
Encara no sé si amb algun record de, diguem, de postguerra, no? Notant aquesta pobresa.
Sí, encara es notava, però nosaltres, com que jo ja era molt petita, jo no vaig notar res. O sigui, jo notava tot normal. Jo no notava falta de ningú. Els grans deien, ai, que teníem això, que teníem menjar, que podíem anar a buscar un tros de gallina per l'olla, que ara no podem fer-ho. Però jo això, com que no ho havia vist, doncs ja no trobava faltar res, jo estava encantada de la vida.
Sí, sí. I com a qui se li acudeix transformar-ho? Bueno, a primers de segle, el 1900, es fa una gran transformació de la masia, es tira a terra una part del tal i es construeix. Es construeix ja pensant en un restaurant o no?
No.
No, que va, que va,
no.
Que va.
Per què ja fa aquesta reforma?
Bueno, això perquè la casa...
Perquè li agradava presumir, també. I jo això ens ho consultem amb la meva filla. Com va poder fer aquesta reforma si estava arruïnat? Això va al passet. Però, clar, és que vas fer rumis i dius, bueno, no, però sí, és que no lliga. Perquè l'any 9... El seu fill era petit, quan es va casar el seu fill el va enviar allà a Barbastro si li agradaven aquelles finques. Pues aquelles finques no valien res, però algú devien valdre.
Sí, sí.
Doncs se les devia, jo que sí, se les devia vendre per fer la reforma? No, perquè la reforma és de l'any 9 i el Gavino es va casar més tard de l'any 9.
No s'ho va vendre per fer la reforma.
Oh, doncs com va fer la reforma si estava arruïnat? És que...
Ui, aquí hi ha un interrogant.
El qual vol dir que realment no estava arruïnat, sinó que és una mica...
Que devia perdre molts qualers. Devia...
La llegenda de la família, una mica, no? O sigui, el... Bueno...
Com que massa temps més no ens queda...
No ens queda.
El que sí que farem serà, com altres vegades també... hem fet és estirar la invitació perquè tornin un altre dia la Maria i el Gavino i puguem explicar, diguem, la part més recent de Can Janer. O sigui, a partir que la Maria s'instal·la a Can Janer perquè es casa i comença a tenir criatures i per conèixer una miqueta més de bueno, com va funcionar tot
bueno,
allò.
Doncs deixem-me dir almenys que el restaurant va molt bé, que vulgui menjar carn fresca de primera qualitat, verdures també de primera qualitat, però braseria no en trobaran cap de millor, eh?
I jo ho puc assegurar, també. Ho dic perquè ho conec.
Moltes gràcies.
Perquè ho conec. Però, de totes maneres, encara en podrem parlar la pròxima vegada que torneu, d'aquí uns 15 dies... Us tornem a convidar perquè vingueu i si vol venir el fill...
Sí, jo ja li cedeixo el puesto.
I continuem explicant alguna història més de Can Janer. A la Maria Coll i al Gavino Janer, mare i fill, els agraïm que avui ens hagin acompanyat. Els tornarem a tenir amb nosaltres en un parell de setmanetes i el Jaume Espina també, oi que sí, Jaume?
Pues sí.
Doncs aquí estarem. Moltíssimes gràcies. Que tingueu bon dia.
Bon dia.